La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio.
Sabíeu que es pot fer un bon àpat fora de casa sense fer foc ni menjar el més convencional? I és que ja ho sabeu que hem de vigilar a l'estiu, no es pot fer foc al bosc. Deixant de banda, per una banda, la zona del fet de si porta més o menys feina preparar un rebombori d'aquests, el que sí que és important és que quan anem a l'aire lliure el que hem de fer és envoltar-nos de la natura i menjar d'una manera deliciosa, però com us deia, no té per què portar el foc. I és que hem de tenir en compte unes quantes coses. Per exemple, podem comprar moltes hortalitzes i fruites el més fresques possibles i amb això podem fer unes bones amanides. També podem agafar aquell costum de fer la llista de la compra, sense deixar-vos res, i aprofitar allò que jo en dic la cultura de la llauna. I és que, per exemple, tenim o podem fer una bona pasta ben cremoseta untable, per exemple, amb un musclos en escabeig. També, per exemple, podem aprofitar i fer una molt bona amanida amb algun formatge fresc. Podem agafar alguna vinagreta i la podem portar feta amb una ampolla que després ens l'emportarem a casa per rentar-la i per guardar-la. Podem aprofitar algun tipus d'embotit o algun tipus de fumat també per acompanyar qualsevol amanideta. I el més important, és que tot això sempre ho podem acompanyar-ho d'un bon tall de pa, d'una bona llesca de pa. I no ens deixem alguna part dolça de les postres, perquè no totes les postres dolces necessiten nevera. Per començar, alguna fruita, això que avui en diuen impregnada. És a dir, us imagineu unes bones maduixes, uns bons maduixots, amb un bon raig de vidols, que això és molt senzill, i una mica de sucre? Però és que també podem fer alguna cosa dolça, com el cas d'uns carquinyolis de la pasta seca o d'alguna coca, ara que estem també en la tendència de les coques o el rus, allò que en diuen els pastissos de viatge. Avui volem parlar de fora del foc, perquè també sense foc podem fer grans delícies. Comencem!
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermut, tothom!
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és...
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio.
Si la visc al teu costat, no hi ha res...
Un programa que ens ho passem bé entre cassoles, sigui cuina del foc o sigui d'inducció. Avui anirem fins a la Terra Alta per saber com li agrada la melmelada amb en Josep Pere Colat, el president de la Federació Catalana de DOPs i GPs. Després, amb l'Òscar Gómez, què hi posarem a la Guibregínies, i acabarem anant al Prat. I després a Rodonyà per parlar de pollastres, galls i gallines. Vinga, comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Can Bec Jazz for Cheese, melmelades i salses premium de l'Empordà Costa Brava, us ofereix aquest espai.
I tenim aquí la Fonda de Catalunya Ràdio, la sintonia més dolça, avui per saber quina és la melmelada preferida, ep, d'un bon pagès. Josep Pere Colat, president de la Federació Catalana de Denominacions d'Origen Protegida i Indicacions Geogràfiques Protegides. Què tal?
Molt bé.
Jo no sé si avui ets a la Terra Alta o no ets a la Terra Alta.
Sí. Avui estic a la Terra Alta, a Corbera en concret, al meu poble, i bueno, aquí treballant les vinyes i la terra.
Què fa? Com va la maduració del raïm aquest any?
Bueno, força bé, sí. Déu-n'hi-do. No hem tingut el mildiu de l'any passat, per tant, bé. Una collita bona.
I quina és la melmelada preferida d'en Pere Colat?
Home, doncs sent de la Terra Alta i sent pageset i viticultor, doncs saps, la melmelada és raïm. Jo no sé, Pep, saps com ho diem nosaltres?
Com ho dieu, com ho dieu?
És correcte, la Terra Alta. Sí que és correcte, però vull dir, suposo que se m'entendrà. Mostillo.
Home, el mostillo.
És el que feien les iaies, les mares.
Clar.
Saps, el mostillo, hòstia, meleta, bo, dolç.
Déu-n'hi-do. I jo no sé amb què te'l menges, el mostillo.
Bueno, home, una torradeta, sí? Sí. Un bon pa de pagès, tots que teníem, pa de pagès que estan a casa nostra, brutal, boníssim, estic bo, de bon dematí et menges la torradeta amb el mostillo i ja estàs arreglat,
Clar, i llavors fins a l'hora de dinar,
Home, clar, caminar, hem de tornar-hi, si no malament.
Tractor cap amunt i tractor cap avall. Com va aquest estiu aquí a la Terra Alta? Teniu gaires turistes?
Sí, la Terra Alta, diem que era un lloc per descobrir i ara ja s'està descobrint. I per cert que estem a tope, a tope.
Això és bo que la gent descobreixi aquests racons, diguem-ne, menys coneguts de Catalunya, que no per ser menys coneguts són igualment bonics, i sobretot aquí a la Terra Alta, que teniu, jo que vinc d'una terra com la Garrotxa, que sempre ens diuen, teniu un tarannà curiós, eh? Vosaltres també, eh? És a dir, això d'estar cap allà baix a l'esquerra, eh? És a dir, teniu allò un deix, no? Un deix de terraltenc.
Bueno, sí, és allò que diuen, no? La gent, simpàticament, els de Barcelona, no? Hòstia, que sou d'allà baix, no? No, som de la Terra Alta, som Terres de l'Ebre, som pagesets, som pobrets, saps? Però som alegrets.
Sí, home, sí.
I ens encanta fer la feina que fem. Disfrutem fent aliments d'altíssima qualitat. La Terra Alta, clar, que s'ha descobert, perquè culturalment hi ha molta història, com pot ser la Batalla de l'Ebre, val? Hi ha una història brutal, però, clar, en clau de vins, en clau d'olis diferenciats, l'empeltre, oli brutal...
Uf, l'oli de la Terra Alta. Verge extra,
clar,
eh?
Verge extra, correcte. I, per tant, la cuina i cultura, què més desitgem?
Ah, i la garnatxa, i la mistela,
La mistela, i el guirranci... Bueno, tantes coses, no?
Sí, sí, sí.
Això fa salut. Tinc un company que diu, bevem vi negre, bevem garnatxa negra. Home, i la blanca també, no... que la negra, vaig sentir per la ràdio que mata el Covid.
Bueno, això.
Que tu vius, pues venga, bevent vi negre, carnatge negre.
No, i tant, i tant. Escolta'm, el que hem de fer és alimentar-nos amb productes de la terra, que la pagesia, escolta, sense pagesia, com diem aquí a la Fonda, no hi ha cuina. Josep Pere Colat.
Sí, senyor, tota la raó.
Una abraçada ben gran.
Moltes gràcies i salut a tots i a totes.
Salut.
A Can Bec et portem a casa l'essència de l'Empordà. 40 anys elaborant conserves premium, com les figues confitades i fins a 60 varietats de delicioses melmelades, salses, gelees i originals maridatges d'autor per formatges Just for Cheese. Troba'ns a les xarxes socials o consulta www.canbec.com i a gaudir de la bona gastronomia.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I ja tenim aquí la guia Virgínies de la cuina catalana. I avui vinga una altra vegada. Òscar Gómez, què tal?
Hola, molt bon dia.
Bon dia, bon dia, bon dia. I avui cap on anem?
Avui anem a Sant Pau d'Urdal, a un restaurant clàssic, 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 obert el 1974, que es diu Cal Xim.
Home, Cal Xim. Gran Cal lloc, Xim. Gran lloc de parada.
Gran lloc de parada. La plaça de Subirats, la plaça del poble... que és un dels avantatges, perquè, a més, en aquesta plaça té una terrassa, que és on a mi m'agrada més menjar quan vaig a Cal Xim, a la terrassa, tot i que a dintre també es menja molt bé, són unes sales tipus rural, o... però a mi m'agrada la terrassa.
La terrassa. I què hi demanes aquí, Cal Xim, a veure?
A veure, aquí ells treballen la brasa. A veure, o sigui, aleshores aquí, doncs, els talls habituals de brasa sempre triomfan la costella, el filet, el gerret, el xai, el conill... Però a mi m'agrada demanar el bacallà a la brasa, perquè el posen en un llom ben gruixut, de molta qualitat, i a part de coure a la brasa, l'acompanyen amb mongetes ben cuites. Doncs la mongeta, quan està ben cuita, que està sencera i la pell no s'esberla, doncs a mi m'agrada molt trobar mongeta ben cuita, perquè vol dir que en aquella cuina hi varen atenció als detalls, i el bacallà està sensacional. I m'agrada molt també la flor de carbassó farcida de brandada de bacallà.
Oh.
Vale? Perquè la fan així amb una tempura i aleshores com mossegues tens el cruixent, la finura de la flor de carbassó, la brandada de bacallà, trobo que com a plat vegetal doncs, bueno, també pots demanar l'escalivada, però si tenen flor de carbassó, demanar la flor de carbassó. I si pots demanar-te els lletons de vedella amb cansalada feta a la brasa, demana't els lletons. I si pots demanar-te el fetge gras fet a la graella, demana't el fetge gras. Perquè a banda dels talls habituals de carn, crec que està molt bé aprofitar aquest mestratge que tenen de la brasa per anar explorant aquests talls diferents, no? Els lletons, per exemple, a mi em sembla sensacional.
Clar, i ara em diràs que després d'aquests lletons, per postres... No?
Bueno, doncs, a veure, tenen, si és temporada a l'estiu, com és el cas, i tenen préstec d'Urdal, treballen molt al préstec d'Urdal. I també fan una molt bona crema catalana. Aleshores, bueno, pots triar. O si sou dos, demaneu una a cadascun i compartiu, que és el que acostumem a fer nosaltres a casa.
I ara em diràs, per rematar-ho tot, que la cançó aquella d'en Jaume Arnella de l'Hostal del Can Xim és d'aquí.
Ostres, doncs aquí m'enganxes.
No la saps, no?
Diu, no la conec.
A l'Hostal de Can Xim pot passar qualsevol cosa, vés a cebre, poc menjar i molt vi, tant pots riure com plorar o bé pots rebre. Bé, i va seguint la cançó, i va seguint que, escolta'm, ja seria la rapera que sigués aquí, o aquesta de Jaume Arnella. Escolta'm, un dia d'aquests te la posem.
Molt bé, perfecte. M'agradarà escoltar-la.
Moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres.
Que per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostre una simfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda.
Doncs vinga, avui farem dues parades. La primera anem fins al Prat, aquí al costat d'on... Mira, quins galls que criden. Aquí al Prat, per anar a buscar la Montse. Mira, ja la veig aquí. Montse, bon dia.
Bon dia.
Escolta'm, què fa aquest gall aquí cantant?
Està fent dues coses. La primera està dient hola, bon dia, i la segona és aquest és el meu terreny... I tu qui ets?
Clar, veig que aquest ha d'estar molt content, perquè té 4, 6, 6 gallines per ell tot sol.
I, home, i tant, també és una forma de demanar a la família.
Escolta'm, estem aquí al Prat de Llobregat. Veiem, aquí hi ha molts animals de dues ales. Per una banda, el pollastre del Prat, i per l'altra, els avions que et passen aquí. Aquest any, més tranquil·leta, no?
Aquest any no passa cap ni un. Abans sí que passaven cada 5 minuts, aproximadament perquè estem al costat de l'aeroport, però ara no. Ara, per sort, no passen.
Escolta'm, la indicació geogràfica protegida a Prat, a Pollastre del Prat, això és una d'aquelles coses... Clar, avui el que fem és anar a parlar del Prat del Pollastre del Prat i, per altra banda, del gall del Penedès. Les dues úniques races, diguem-ne, que tenen aquest segell de qualitat alimentària. Clar, tu ets molt jove. Això qui ho va començar?
Doncs mon pare va començar l'any 98, si no ho recordo malament. I es va ficar... Ella tenia una granja i tenia gallines ponedores, però normals, les híbrides a ou comercial de tota la vida. I va començar amb la raça de pollastre de pota blava o Prat el 98, però molt poc a poc. I al final ens hem dedicat sobretot a... Mira, ja està cantant.
Ara.
Ens hem dedicat amb més profunditat amb el tema del pollastre de Prat.
Escolta, i tu què et dedicaves?
Jo, des de petita, he viscut en una granja. O sigui, ho he viscut des de que tenia 2 anys de vida. I ho he portat sempre a dintre meu, sincerament. O sigui, això o ho tens o no ho tens. I després vaig fer també els estudis d'empresarials. I ara he pogut, doncs, ficar els meus estudis amb el tema de ramaderia i juntament estic portant la granja.
Clar, és una cosa, quan pensem en ramaderia, no? Pensem en les muntanyes, pensem, diguem-ne, amb la fora de la ciutat. Bé, de fet, aquí ja estem a fora de la ciutat, però clar, estem en una conurbació molt gran, però a més amb un parc espectacular aquí al Prat.
Sí, aquí el que tenim és, bueno, és que estem al costat del Delta. No només tenim el pollastre, hi ha moltes més coses. També, bueno, a part dels productes agraris, també dels nostres pallessos. O sigui, això és, doncs, producte de proximitat.
La carxofa.
La carxofa, la coliflor, la col, etc, etc. O sigui, tenen de tot, només la carxofa. No només la carxofa.
Escolta'm, aquest, deixem-lo tranquil. Què et sembla si m'ensenyes la granja?
Sí, i tant, anem.
Perquè, clar, hi ha una cosa que és molt important amb aquesta raça, no? Que són les seves característiques. Després, quan anem cap al Penedès, l'Enric Ferrer ja ens explicarà com és el de pota negra, però aquí tenim el de pota blava.
El de pota blava, correcte.
I quines característiques té aquest pollastre?
Doncs jo sempre dic el mateix. El que fa el pollastre de pota blava que sigui tan especial és la seva raça, sobretot. Ja no només les característiques que té físiques o organolèptiques, sinó que és un pollastre com el d'abans, que no s'han fet encreuaments i té la seva essència tradicional del pollastre d'abans que feia la iaia.
Clar, hi ha una cosa important i és que, clar, estem a l'estiu i potser ara no és, diguem-ne, la temporada més alta de consum del pollastre de pota blava, no?
No és tan alta. El que passa és que nosaltres ja hem començat a fer elaborats i sí que amb aquesta línia de productes hem aconseguit desestacionalitzar, el tema del pollastre que només es venia en el Nadal.
Clar, aquesta és una cosa bona, sobretot per anar tot l'any, no? Perquè, clar, si només en vens per Nadal, malament rai.
Correcte, això ha sigut una lluita durant molts, molts anys que s'ha aconseguit amb el tema de l'elaborat i també s'ha aconseguit amb les campanyes gastronòmiques que es fan aquí en el Prat, com el Març Gastronòmic o el Quinto Tapa.
Clar, aquestes jornades que aquest últim any i mig, diguem-ne, han estat així una mica allò, coitos interruptos, podríem dir, no?
Sí, bueno, mira, justament va agafar el Covid a la segona setmana que va començar el Març Gastronòmic. Va ser a la segona setmana i es va aturar tot. Però després el Quinto Tapa no es va poder fer, tot i això varen fer un altre, que va ser el Fira Tapa, i aquest any hem aconseguit fer el Març Gastronòmic.
A veure, anem-los a veure. Escolta'm, aquests són molt petitets.
Arriben en un dia aquí a la granja. I si et fixes, pots veure els dos, de colors, les dues varietats que hi ha, de llenoat i d'albí, que significa que tenen el plomatge de color marró o blanc.
Quin serà el seu estil de vida? Ara els veiem aquí en un lloc allò típic com tenen a pagès, no? Un lloc que hi ha calor, que hi ha flocs de terra, que tenen menjar, que tenen beure. Fins quan s'hi estaran aquí?
Aproximadament sempre els tenim un mes dintre, que estiguin preparats sobretot per viure a l'exterior. Això què significa? Doncs que els graus es van baixant segons ells van creixent i ja quan estan preparats per poder estar en una temperatura adequada, surten a fora.
Aquests són els que ens menjarem per Nadal?
Bueno, hi ha de tot. Hi ha gent que potser els agafa per tenir-los a la seva petita granja, no?, al seu hort. I després sí que hi ha d'altres, doncs que sí, seran per Nadal, perquè nosaltres els tenim ja preparats uns 5 o 6 mesos abans. Estem fent ja partides.
Déu-n'hi-do, ara veiem que estan una miqueta per damunt dels 30 graus. Això és una sauna per ells, està molt bé aquí.
Sí, clar, és que és el que necessiten. És el que necessiten, si no es moririen els pobres.
Escolta, a mi què els hi doneu per menjar?
El menjar, el que diu el ple de condicions, parlant molt més tècnic i tot això, són que no porta ni emulsionants, etc., no? Però per entendre-ho més fàcil, és que sobretot és un aliment, a part de que té més del 65% de cereals, que no porta factors de creixement ni greixos animals. Això què significa? Doncs que l'alimentació no fa que l'animal s'engreixi de forma desproporcionada, o sigui, que sigui també natural.
Clar, aquests deuen tenir una setmana i els que hi ha aquí al costat tenen unes quantes setmanes més, anem-los a veure. Sí. Perquè, clar, aquests que ja criden, tu suposo que el so aquest del gall, no?, ja el deus tenir, diguem-ne, com familiar, no?
Sí, per mi ja és, bueno, si no m'ho diuen ni ho escolto, la veritat.
A veure, els tenim aquí al costat, veiem aquesta cresta exuberant. Déu-n'hi-do, Carai,
sí,
carai, tu, escolta'm.
Encara una mica més petits, Portaran uns dos mesos, aproximadament. Tres.
Aquests els hi falta un parell de mesos més, no?
Sí. bastant... Es podria dir que és un adolescent, de 18 anys, aproximadament.
Escolta, parlem del pollastre del Prat. Hi ha gallina del Prat?
També, clar. Clar, clar, és que la necessitem, la gallina. La necessitem aquí a la granja com a mare per tenir els nostres pròxims pollets. I després també la venem com polleta, també, que és un... Es diferencia el pollastre perquè la carn és una mica més tendra, és més fàcil de cuinar, és una mica menys, menys forta de sabor, però no perd la seva essència del pollastre i el sabor que té el pollastre de pota blava.
Ara t'explicaré una anècdota que em va passar un dia, que li vaig preguntar a una persona que em fa molt de pollastre a l'as, i li vaig dir, escolta'm, i tu quin pollastre fas servir? I em diu, bé, en realitat no faig servir pollastre, faig servir polleta.
Correcte, clar, és que és més fàcil de cuinar. Depenent del que tu vulguis de fer en el tema de la cuina, et pot servir més un o et pot servir més un altre. Jo quan la primera vegada que tinc un contacte amb un restaurador, com a norma general, li parlo dels dos productes, li dic que agafi els dos i que després ell mateix o ella mateixa es cogesi. A veure...
Clar, aquí hi ha una cosa important, i és que per una banda tenim el pollastre, per l'altra tenim el gall, per l'altra tenim la polleta, tenim la gallina, però aquí, si no recordo malament, també feu capó.
També fem capó. Jo sempre explico això de forma senzilla. O sigui, és més jove, pollastre, polleta. És més gran, gall i gallina. I és més gran, però capat i mascle, seria un capó. O sigui, seria un gall capat. Què significa? Doncs que se li ha estirpat els testicles de forma en la que ells, quan creixen, són més mansos i la seva carn es queda amb greixos, però greixos infiltrats, que donen més melositat al sabor de la carn.
Clar, el capó moltes vegades la gent no el coneix, en canvi sí que moltes vegades la gent ha sentit parlar, per exemple, de bou, no?, que és un vedell castrat, sí. O ha sentit a parlar potser del moltó, que és un xai castrat, però en canvi la gent no coneixia el capó, no? Quin percentatge teniu vosaltres? És a dir, la gent cap a on tira més? Tira més cap a polleta, més cap a pollastre, cap a vall, cap a gallina, cap a capó?
Jo deixaria en el rànquing. El primer el pollastre, després la polleta i en el tercer lloc el capó. Perquè el capó, com norma general, és només a Nadal.
Ai, l'estacionalitat, que dius tu.
Aquí sí que es nota. Amb el capó no hem pogut encara de canviar-ho, però també ho fem nosaltres d'aquesta forma. Els capem al març, aproximadament, en 2 mesos, i ja arriben a l'any, al Nadal, que és quan la gent ho demana més.
Per algú que no hagi tastat mai la carn d'un capó, tu què li explicaries? Què diries que trobarà?
Doncs a mi, sincerament, és la que més m'agrada. És la que més m'agrada perquè té, és el que he dit abans, no? Té la grassa infiltrada i fa que encara sigui molt més melós, però no perd l'essència. El pollastre té el sabor més fort, no? És una carn com de casa. I això, amb el capó, queda més suau, però queda més melós i més fi. I a mi m'agrada més.
Escolta'm, hi ha molta gent que segurament ara quan ens estiguis escoltant pensarà, ostres, jo aquest pollastre no l'he fet mai. Per Nadal ja el farem, no? És a dir, això que dius tu és una cosa molt estacional i que potser el que hauríem de fer és desestacionalitzar-la perquè, escolta'm, el pollastre és una de les carns més consumides, però clar, hi ha pollastres i pollastres.
Sí, clar, a veure, és completament diferent, no? Si fem una comparació, sobretot serien en els tres punts que dic sempre també, que són molt importants. El temps de vida que té el pollastre de pota blava en comparació amb altres, el que estiguin a l'aire lliure o no, i l'alimentació que tenen, no? Però, bueno, també he de dir que nosaltres ens hem modernitzat. Són aquestes coses del Covid, no?, que diem... Bueno, ha sigut una cosa bona, el Covid, i hem fet a vendre a domicili i, per exemple, en aquesta setmana ens han demanat gent de Catalunya, pollastre, que això abans doncs, no passava i que és una meravella.
Això us ajuda a reinventar-vos, eh?
Oi tant. Sí, sí, hem fet com Darwin, o sigui, o t'adaptes o et mors, sí.
A més, vosaltres sou l'única, podríem dir, granja de pollastre de pota blava. Clar, això també és una miqueta, diguem-ne, suposo que va ser potser el que et va fer tirar més endavant, no?, a l'hora de tornar de posar-te al davant d'aquí, perquè el senyor Torres es jubilava.
Sí. Clar, a veure, el problema que nosaltres teníem era que moltes vegades al Nadal potser ens quedàvem sense pollastre, perquè al ser els únics teníem molta demanda i això doncs feia que molta gent es quedava. I què pitjor que té un empresari que no tenir producte per vendre. O sigui, això és fatal. Però l'experiència és un grau. I això ens ha fet que nosaltres ja sapiguem els números d'anys anteriors, doncs de saber preveure, clar, perquè no és una fàbrica, això triga un temps en fer-se i tot, de preveure quants ens demanaran. I al final hem aconseguit, doncs, adaptar-nos.
Jo sempre quan veig una granja com la vostra, sobretot amb gent que s'estima el territori xinó, jo sempre penso, tant de bo tinguessis un trencament d'estocs, no? Això voldria dir que la gent coneix el producte, se l'estima i sobretot consumeix producte d'aquí.
Sí, he de dir que abans era molt menys conegut, però hem tingut molta sort amb l'ajuda que ens han donat doncs, tant AGT com l'Ajuntament, com vosaltres mateixos que veniu a la granja a donar-nos publicitat. I al final fa que es coneixi molt més.
Home, aquí teniu una bona colla de restauradors i restauradores al Prat i tota la zona, que déu-n'hi-do, eh?
Sí. Nosaltres hem sobreviscut i també sempre ho he dit, gràcies a ells. Gràcies.
Són els grans divulgadors, no, també?
Oh, i tant! I a part, ho fan molt bé, molt més bé que jo, a la cuina, doncs això al final fa que es coneixi molt més.
Doncs escolta'm, si et sembla, bueno, ara aquí en tenim un, que aquest no ens el menjarem, aquest avió. Si et sembla, faig una cosa, jo me'n vaig a fer un parell de mossegades aquí en algun restaurant del Prat i després me'n vaig a veure els teus companys del Penedès per conèixer les característiques del pota negre, en aquest cas.
Molt bé.
Doncs ja he arribat aquí en un poble molt petit i molt eixorit, que es diu Rodonyà. He quedat aquí a la plaça amb el senyor alcalde, guaita, ja el veig. Enric, bon dia.
Bon dia, Pep.
Escolta'm, caram, pagès, criador de galls del Penedès i alcalde de Rodonyà.
Sí, bé, soc primer pagès, l'ordre l'has dit bé, soc primer pagès, criador de galls i després alcalde, no?, que és una cosa que doncs, durant una etapa de la vida faré, doncs, que sempre m'ha agradat aportar a la societat i mullar-me, doncs evidentment també en aquest cas doncs, ajudaré durant uns anys com a servidor públic, no?
Escolta'm, Rodonyà, quanta gent sou aquí?
500 habitants, sí, poble ben tranquil·let i petitet, i van en un entorn, com pots veure, ben maco, tot rodejat de vinyes, i bé, sí.
Escolta'm, i ara que veig això què és, un castell o és l'Ajuntament? És molt maco, això és molt imponent.
Sí, és un castell, és originari del segle XII, i bueno, es va anar fent gran durant els segles, i el 1919 van posar les escoles públiques, el va comprar, per tant, l'Ajuntament, i bé, estava abandonat i des de 2009 s'ha anat restaurant i avui actualment que està totalment rehabilitat i tenim l'Ajuntament.
Escolta'm, ara és l'Ajuntament, però segurament que aquí havien passat moltes històries de la pagesia i que segurament hi ha molts racons que tenen a veure amb el menjar.
Sí, tot el que és la planta baixa té que veure amb temes alimentaris. Hi ha la botiga del gra, la botiga de l'oli, el celler, és a dir, doncs, tot el que hi havia, la producció agrícola que hi havia a la nostra zona, com que els senyors doncs, recaptaven els impostos en forma d'aliments, no? Doncs l'havien d'emmagatzemar i per tant hi ha sitges de cereal, hi ha cubs de vi, hi ha el celler que és on hi havia les botes, hi ha també ancolles d'oli, per tant, sí, tota la planta baixa té molt a veure amb l'agricultura.
Que el tenim tirant cap a veure aquests galls tan imponents que tens, perquè, clar, la denominació d'origen protegida gall del Penedès no és un gall qualsevol, alguna cosa té. Com et vas decidir tu a posar, diguem-ne, a criar galls d'una raça que gairebé, ara no deu estar en perill d'extinció, però fa uns anys segurament que gairebé ho hagués estat, no?
Sí, 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 als anys 50-60, amb l'entrada de races forànies com el broiler americà, doncs, per tenir carn proteïna barata, doncs aquestes races catalanes, que són de molta qualitat, van quedar pràcticament en nivells d'extinció. I bé, jo em vaig decidir a criar galls doncs, quan me vaig incorporar com a jove agricultor, doncs, per diversificar, doncs, no posar tots els ous en la mateixa cistella, no? Doncs els pagesos, que aquí som de zona vitícola, d'oli, etc, doncs intentem diversificar en altres productes i doncs jo en aquest cas, nosaltres a casa vam fer la granja, que ja veníem fent galls del Penedès només per Nadal i anàvem a la Fira del Gall de Vilafranca. Doncs hi anàvem des de l'any 95, si no recordo malament, 1995. I va ser el 2002 quan em vaig incorporar, que llavors vam fer la granja i vam decidir criar gall del Penedès durant tot l'any setmanalment, que això en aquells moments no hi havia cap productor que ho fes.
Ara hem vist fa una estoneta el pollastre del Prat, el capó, aquí tenim el gall del Penedès, diferents, carns excel·lents. Explica'm quines característiques té aquest gall, no? Perquè, escolta, aquest plomatge que té, aquestes potes que té, amb aquests crits que fa aquest quiquiriquí, escolta'm, es fa dir sí senyor aquest gall.
Sí, sí, sí. Morfològicament doncs, és un gall que és tot de plomatge negre, la pota negra, té la cresta vermella, l'orelleta un pelitxó blanc, és vermella amb un to de capa blanc damunt, té clavell a la cresta, que és un desdoblament final, però bé, a part de les característiques morfològiques, doncs és un gall, com dèiem, que és de raça autòctona catalana, una raça autòctona catalana, que és de creixement lent, que tarda 4 mesos i mig a engreixar-se, i que els criem a l'aire lliure i els alimentem doncs, a base de cereals, lleguminoses i 5% de pinyols de raïm. Tot això que t'he dit molt ràpidament, però fa tot aquest conjunt fa que sigui una carn d'una qualitat extraordinària.
Has dit llegums, cereals i un 5% de pinyol de raïm. Com és això, el pinyol de raïm? Perquè, clar, jo l'altre dia me'n vaig anar a una botiga d'aquestes que en diuen anti-aging, no? D'aquestes que, allò, perquè siguis jove tota la vida, i vaig veure que allà hi havia un pot de farina de raïm, no? I vaig dir, caram, per què servirà això? I ara tu em dius això del pinyol de raïm. Què li dona el pinyol de raïm?
Sí, el pinyol de raïm és una cosa que es venia fent antigament a la nostra zona, sobretot per la pròpiament una zona molt vitícola, no? I era, bueno, els galls abans que se'ls hi donava, doncs se'ls hi donava el que hi havia, no? I doncs si hi havia una col, l'hort, una col, i a la nostra zona doncs quan es prensava el raïm, que quedava la rapa amb els pinyols, se'ls hi tirava allí i les gallines i els galls picaven els pinyols, no? I això sabien que es havia fet doncs des de sempre, però tampoc no es havia arribat mai a estudiar. I quan vam fer l'IGP, com que buscàvem una tradició, una qualsevol cosa que hagués fet doncs, en una zona concreta i que fos especial, en aquest cas era aquesta, doncs es vam posar a estudiar-ho, no? I des de l'IRTA doncs, ens van fer l'Institut de Recerca Tecnològica que té la Generalitat de Catalunya, ens van fer les proves, ens van fer les analítiques, i bé, les proves organolèctriques ja van dir que donaven més gustos a torrat, a no sé què, però bueno, jo la veritat era una mica difícil notar la diferència, però sí que va ser molt interessant, sobretot doncs, l'analítica, que va sortir que els que mengen un 5% de pinyol de raïm i els que no en mengen, doncs la diferència és que els que mengen pinyol de raïm tenen el poc greix que té el pollastre és més ric en àcid linoleic, que és un greix d'aquest tipus cardiosaludables, no? Un greix d'aquest tipus bons. Per tant, vam veure molt interessant poder posar a alimentació aquest 5% de pinyols de raïm, i és una característica única a tot arreu de qualsevol producció de viram d'Europa, podríem dir, no?
Clar, nosaltres si ara estiguéssim a França, tothom allà coneix el poulet de Brest, no? El pollastre de Brest o el pollastre o la viram de la zona de les Landes amb l'ànec i el foie gras, se li fan grans festes, no? I en canvi aquí nosaltres, diguem-ne, sembla que no és que el tinguem oblidat, però hi ha molt poca gent, diguem-ne, que coneix un aviram de qualitat com el pollastre del Prat, el capó del Prat o el pollastre, el gall del Penedès, no? Clar, què hauria de canviar perquè això, diguem-ne, sigués diferent, no? Perquè tu dius abans, ostres, quan arriba el Nadal, la gent vol menjar pollastre farcí, no? El pollastre i això. Però, esclar, escolta'm, el pollastre, el gall, és una carn molt saludable i que a més en podem menjar, podríem dir, totes les setmanes, no? És a dir, com ho podríem fer per desestacionalitzar aquest consum?
Sí, acabes de dir tu mateix, dos problemes que tenim més importants amb la raça penedesenca i amb aquest tipus de cria i de gall, no? Un és el posicionament, que per tant el producte l'haurien de poder posicionar, com deies tu, doncs, amb el Gers o el Brest de França, perquè realment és d'una qualitat similar, i aquí molta gent ho desconeix, que tinguem això, i aquí hauria d'haver-hi un posicionament, que no estem parlant de pollastre, que d'un pollastre normal, que és el que trobem als tendris de supermercat, que la gent s'ho menja allí una mica a la planxa, és insípid i no té gust de res, no? Això és una cosa completament diferent. La carn, doncs, sobretot la cuixa, el costat de la cuixa, és més fosca, té més textura, però és tendre a la vegada, molt més gustosa. Per tant, no, per això li diem gall, perquè no volem comparar amb el pollastre, és completament diferent. I per tant, aquest posicionament és una cosa important a fer, perquè la gent no ho coneix, no coneix la qualitat, l'excel·lent qualitat d'aquesta carn. Podríem dir que és una de les carns de més qualitat d'Europa, de Viram, no? I per tant, l'hauríem de poder posicionar. I l'altra és l'estacionalitat. Clar, la gent, doncs, per Nadal aquí hi ha la tradició, no fer el gall rostit, no sé què, llavors sí que es menja aquest tipus de Viram. Però el resta de l'any, doncs, igual que un dia fas una espatlla de xai al forn o fas qualsevol plat d'aquests que es pot fer, doncs també hauríem de poder consumir, doncs, durant l'any aquest tipus de carn i de Viram.
Potser hauríem de tornar una mica allò que fèiem abans, no? O allò que es fa molt a pagès, no? Entre setmanes es diu, escolta'm, aquest cap de setmana què fem? Mengem un pollastre, mengem un gall i vinga, doncs anem a comprar un animal d'aquestes característiques i el fem a la cassola, no? Una cassola que tardarà més temps, però que, com deies tu, tampoc tant, eh? Hi ha gent que es pensa que un gall d'aquests, quan ja veu la cresta, ui, això tardarà 3 hores a coure's i res, eh? Vull dir que en menys d'una hora aquest pollastre, aquest gall està cuit.
Sí, sí, sí. Això també és un altre tema, que la gent ha de perdre la por de cuinar i les pors aquestes de que, ui, serà dur, no. Escolta'm, té més textura, però és tendre a la vegada. L'únic, jo sempre recomano, i l'únic que hem de tenir en compte a l'hora de cuinar aquest gall és no cuinar el destapat, que no s'aixugui la carn, perquè és una carn que porta molt poca aigua. Hi ha l'altre pollastre, el broiler, porta molta aigua, aquella carn, és molt, molt tendre, dins hi ha molta aigua introduïda a la carn, i si tu el cous al forn destapat encara li va bé, perquè aixuga una mica aquesta aigua. En canvi, aquest és completament el contrari. La carn porta molt poca aigua i hem de cuidar que no se'ns aixugui. Per això sempre és molt recomanable fer servir una greixonera o fer servir el forn, si ho fas al forn tapat, o si ho fas rostit, un rostit normal, eh? No té grans secrets. Jo més d'una vegada desosso algun, faig bruixetes, i quan fem un sopar amb amics, bueno, és boníssim, bruixetes a la planxa, no? Faig un taco de pit, un de cuixa contra cuixa, i així també es veu el color i la diferència i les textures, no? I ho fem allí amb una planxa d'aquestes elèctriques, 4 gotetes d'oli, una mica de sal i pebre, poquet per no mascarar, i és boníssim. Vull dir que hem de trencar tabús de tot això, no? Però sí, l'únic tenir en compte això, que no se'ns aixugui la carn.
Estem aquí a Catalunya Ràdio, La Fonda, fent aquests reportatges per tot Catalunya, avui des de Rodonyà, un poble molt petitet que tenim aquí a l'Alt Camp, escolta'm, un d'aquests pobles bonics que molta gent moltes vegades se n'hauria de donar compte, no? Hauríem d'anar passejant, i ara que molta gent només pensa passar per les autopistes, doncs desviar-se una mica i conèixer no només la seva gent, les seves persones, sinó també els productes que s'hi fan, que són molts. Escolta'm, veig que aquests galls tenen molt d'espai. Ja m'agradaria a mi tenir una casa amb tant d'espai com tenen aquests galls, eh?
Sí, sí, jo sempre ho dic, no? Almenys mentre viuen són feliços, viuen molt, molt feliços. La IGP també ens marca l'espai que ha de tinguer a l'aire lliure aquests galls, i a partir de quina edat. Per tant, quan són petits, evidentment els tenim tancats perquè necessiten calefacció. Quan és l'hivern, doncs, que estem aquí a baixa temperatura, doncs han d'estar 30 graus i per tant ha de ser un lloc tancat. Però quan ja tenen 6 setmanes, quan estan a la meitat de la vida més o menys, doncs és quan ja els traiem al carrer, a l'aire lliure, amb uns coberts, on tenen el menjar i l'aigua, i llavors, doncs bé, tenen 2 metres quadrats per un pollastre.
Escolta'm, ara estava pensant una miqueta, estem al mes d'agost, per tant, suposo que aquests pollets que estem veient aquí seran els que, diguem-ne, la setmana de Nadal o la setmana anterior o les dues anteriors de Nadal els atindrem a la Fira del Gall, no?
Sí, sí, sí. A finals de juny o principalment juliol i agost és quan fem les entrades de pollets, que són els que vindran per Nadal. Sí, sí, aquests que estem veient són els de la Fira del Gall, sí.
Escolta'm, com és un dia a dia de l'Enric, criador de galls? Perquè, clar, una cosa és que tinguéssim gallines i hem d'anar a buscar els ous i tot això, però a quina hora et lleves tu?
Bueno, també nosaltres, això de l'hora, anem amb hora solar. És molt diferent...
Com els galls, no?
Com els galls, evidentment. És molt diferent l'estiu de l'hivern. A l'hivern pràcticament surt el sol a 2 o 3 quarts de 8, no? I a 3 quarts de 8 encara és fosc, i ara l'estiu el que fem és llevar-nos ben d'hora per poder treballar a la fresca, no? I, de fet, a 6:45 ja s'hi veu. Per tant, varia molt, depèn de l'època de l'any, però bé, el primer que fem a casa, doncs, tant el meu pare com jo, és qui portem l'explotació, i el primer que fem és anar a la granja. De bon dematí anem a la granja i repassem que tot estigui bé, s'ha de donar menjar, etc etc. I després, doncs bé, nosaltres tenim vinyes, oliveres, també tenim hort per consum propi, bueno, el que fem una família de pagès, no? I doncs bé, la resta del dia destino a fer de pagès, i evidentment també alguna hora, doncs, o bastantes hores hem de fer també l'Ajuntament. I al vespre s'acaba el dia igual, anant a la granja, tornant a mirar si tens pollets, que les estufes, que regales si fa falta de closca, que la calefacció, doncs, és amb closca d'ametlla, a mirar que tot estigui bé, que si s'han de pujar finestres, la ventilació, etc etc. Cuidar l'aviram. És com tenir canall, això de les gallines, els galls, eh?
Clar, perquè, clar, ara estem aquí, diguem-ne, en ple dia, veiem els galls que estan voltant per aquí, ells fan la seva, però, clar, tots els que han tingut galls i gallines sabem que quan arriba, diguem-ne, la part, diguem-ne, fosca del dia, tots se'n van cap a dintre. Ells, de forma natural, ja van cap a dins?
Sí, sí, sí. El de dia, quan ja es fa de dia, surten tots cap fora, llavors veus que van entrant i sortint, si tenen set o tenen ganes de menjar, doncs lliurement entren i surten dels coberts, i a la nit tots entren dins, se senten més protegits i tots entren dins a cobert, sí.
Escolta'm, quants de productors sou de gall del Penedès?
Bé, a la IGP ara som 4 productors, érem 5, i la Maria Antònia, una criadora, s'ha jubilat ja per edat, doncs s'ha jubilat aquest any 2020, i aquest 21, perdó, a principis del 21, i bé, doncs ara hem quedat 4 criadors. Som poquets, sí.
Tots 4 joves com tu, perquè la Maria Antònia ja s'ha jubilat, però clar, tu ets molt jove, tu no arribes als 40, em sembla, eh?
Sí, 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 els que quedem ara són joves, tant el Rafel, el Carles, l'Elisabet com jo, pues, els 4 productors estem tots al voltant de 40 anys, 30 i pico, 40, sí, 42, per tant, sí, els que quedem som joves, sí.
Clar, moltes vegades quan un pensa, diguem-ne, en la feina o què vol fer, doncs, no? quan es posi al mercat laboral, sempre pensem a vegades, no?, en feines, allò de treballar de dilluns a divendres, no? 8 hores al dia, però moltes vegades feines bueno, que a vegades hi ha molta gent que, diguem-ne, perquè no pot, treballa en feines que no li agraden. No? Tu tens una feina que no és de 8 hores al dia, però que és a l'aire lliure, que és amb animals. T'havies plantejat o et plantejaries, diguem-ne, canviar de feina? Perquè, clar, aquesta deu ser una feina dura, no? Aquesta és una feina de dilluns a diumenge, que dic jo.
Sí, sí, sí. Bueno, jo no em plantejo canviar perquè, bé, és una feina que m'apassiona, no? I t'ha d'apassionar aquesta feina, perquè si no, si ho has de fer com un treball, vaja, acabaries malalt, perquè és el que dius tu, això, les bèsties és de dilluns a diumenge, i nosaltres que fem una producció regular, que cada setmana portem gall al mercat, vol dir que hem d'anar entrant pollets, i sempre tenim pollets petits. Per tant, has d'estar sempre al damunt, no és com una granja que entres i treus tot, i que tens uns dies que està buit i no sé què, no, aquí sempre hi ha producció, i per tant has d'estar molt damunt. Si jo cops ho veig que un company no et diu, no, ara tens que anar a la granja, però la veritat, Pep, com que ja ho hem viscut des de petits, no se't fa dur ni estrany que el dissabte, el diumenge o el dia de Nadal hagis d'anar al matí o al vespre a la granja. Ja és el que toca, i bueno, és el que hi ha. Doncs tampoc, com que no has vist altra cosa, tampoc no hi trobem, doncs, dificultat, no? Poder, si ho haguessin de fer de nou, sí.
De fet, ja ho dius tu, no? No és una feina, és un estil de vida, per tant ja no t'ho marques com una obligació, sinó com una cosa que t'agrada. Clar, tot això, diguem-ne, es veuria recompensat o es veu recompensat quan algú agafa els teus galls, els posa a la cassola o a la grajonera, que ja, per cert, ja em diràs on haig d'anar a buscar una grajonera, perquè no se'n troben gaires de grajoneres a les botigues d'avui en dia, però clar, quan un el posa a la cassola i diu, carai, escolta'm, Enric, quin gall, quina carn, quin gust, no? Això és quan et fa feliç, no?, de la feina o de l'ofici que has triat.
Sí, sí, això és una satisfacció immensa. Mira, Pep, a la primeria que feia gall, la gent doncs, d'aquí al poble mateix, gent gran, que ara ja n'hi ha molts que inclús ens falten, ostres, doncs ho provarem. I el primer que et deien és, m'has fet recordar el gall que menjàvem quan érem petits per festa major, que només en menjàvem per festa major i per Nadal. És igual, a més, bo, t'ho deien plorant. I això realment dius, ostres, és una cosa que se't posa la pell de gallina i tot, no? És molt, molt enriquidor fer això, t'omple molt, no? Compensa el que dèiem d'hores i de no sé què, compensa perquè és, vaja, és molt, 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 molt satisfactori.
Doncs vinga, pollastre del Prat, capó del Prat, gall del Penedès, gallina del Penedès, tots cap a la taula, no?
Exacte, tots a menjar, que és també un plaer i una satisfacció.
Gràcies, Enric.
Moltes gràcies.
Va, anem a fer un mos.
La Fonda, amb Pep Noguer. Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I arriba el moment de la sobretaula a la Fonda de Catalunya Ràdio. Avui, posant aigua a escalfar. Jordi Bor, bon dia.
Bon dia.
En Jordi Bor, que és el nostre sommelier de capçalera, però no per això només parla de vins, i és que una de les coses que posem també al damunt de la taula, Jordi, quan estem acabant els àpats i tenim, podríem dir, una tarda o una nit tranquil·la, són les infusions, no?
Doncs sí, tu saps que és una d'elles, de les infusions, és la segona beguda més consumida del món després de l'aigua, que és el te.
Home, Déu-n'hi-do.
I que, a més, de tes i d'infusions se'n poden trobar més de 3.000 varietats diferents.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I mira quina llàstima que tes aquí no en tenim a casa nostra, però tenim altres coses,
No, ja, ja, tenim altres. No, jo t'ho deia com a concepte, no?
Sí.
No? Aquí a l'Estat tenim de tot, camamilles, menta poliol, les tiles, les valerianes, 50.000 diferents infusions possibles per l'insomni, l'ansietat, els marejos, la pressió baixa, els mals de cap, els dolors, per perdre pes, per guanyar-ne, per menjar, per no menjar...
Jordi,
tot, jo, és increïble.
Jo aquesta de perdre pes no l'he vista, eh?
No? Doncs escolta'm, cua de cavall, boldó, dent de lleó i canella.
Mira, aquesta la provaré. No, clar, a més, ara has dit una cosa molt important, i és que qui més qui menys ara fa coses molt xules, sobretot amb barreges, no?, d'herbes aromàtiques,
sí,
perquè
sí.
Una cosa és allò, prendre's una bona camamilla, o prendre's una bona menta o una bona menta poliol, l'altra és ja prendre's, diguem-ne, una barreja, perquè, home, el de prendre's una camamilla està molt bé, però clar, moltes vegades la camamilla ens la prenem només quan estem nerviosos, i en canvi, escolta'm, una camamilla ben feta, que sigui bona, que sigui allò... Quan dic fresca, no vull dir fresca, pot ser fresca, però també pot ser una camamilla seca, però que tingui uns aromes molt bons, molt frescos, no?
Sí, la barreja de fórmules, o crear pròpies fórmules, no deixa de ser aprofitar les propietats diferents que tenen cadascuna d'aquestes. També s'ha de dir que, escolta'm, això s'ha de preguntar a un metge, a un dietista, per portar un cert control, no? Però sí que és veritat que hi ha herbes i espècies que poden fer que les infusions tinguin un gust més bo, i com poden ser la regalèssia, la menta, l'estèvia, la canella, la vainilla... Llavors, jo hi crec, en aquest tipus de barreges, per una mica aquells que ens costa una mica més infusionar, doncs a animar-nos una miqueta a descobrir nous sabors i nous productes amb la barreja d'aquests, no? Perquè doncs, no deixa de ser... Hi ha molta gent que diu que és beure aigua calenta, i això no és veritat.
No, perquè a més hi ha les infusions fredes, poden ser molt i molt bones. I a més hi ha una cosa important que, mira, ara em fas pensar amb un bon amic que fa una bona colla de temps, es va, diguem-ne, reinventar fent una infusió, precisament que l'altre dia en parlàvem, de camamilla, no?
Sí, Sí. Tot és trobar el seu punt. Sí que és veritat que per fer una bona infusió la gent té, ja diu que a vegades és massa complicat, perquè no totes han d'infusionar els mateixos minuts. Hi han des de fer-ho fàcil a 2-3 minuts, però hi han d'altres que han d'infusionar fins a 10 minuts. I clar, tot això a la gent a vegades li fa mandra, però hi ha cada vegada més informació amb aquell herbolari que te les ven o amb aquella botiga on te'ls compres ja en un paquet i que llegeixes quina és la temperatura d'infusió, quina és la millor manera de fer-la i, per tant, quina és la millor manera de gaudir-la.
Clar, a més, hi ha una cosa molt bona amb això de les infusions i és que tu pots, diguem-ne, crear, jo sempre dic, crees, diguem-ne, o pots fer unes performances, no? Per exemple, jo ara te'n faig una, una que, a més, vaig tastar fa molt poquet, una infusió, diguem-ne, de la zona de la Costa Brava, que hi havia frigola, fonoll, romaní, poliol, flor de saúc i sajolida. Clar, tens aquí una, podríem dir, una beguda que, a més, és sense alcohol, que si això, diguem-ne, es destilés, podria ser, diguem-ne, extraordinari, no?
Seria fantàstica. Mira, tot tal com ho has dit, fora refredats, fora mal de caps, fora sensació de poca gana, sensació de mala circulació, ni dolor de les articulacions. Estic convençut que està boníssim. La provaré.
Ui, doncs va, mira, farem una cosa. Un dia d'aquests quedem aquí a Mandani Jiménez, que el tenim aquí a la peixera, i li farem allò, una infusió per veure si està més tranquil i ens posa la música una miqueta més alta. Moltíssimes gràcies, Jordi Bort.
A tu.
Aigües, arrossos, anxoves, mels, embotits, fruits secs, sofregits, recuits, olis, cerveses, cafès, infusions, vins... Els millors cuiners, enòlegs i crítics gastronòmics han posat el segell Girona Excel·lent a 79 productes elaborats íntegrament a les comarques gironines dels més de 300 aspirants a aquesta distinció. Girona Excel·lent, segell de qualitat alimentària, Diputació de Girona.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic.
Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I per acabar, la cirereta del pastís d'avui la ha dit Tennessee Williams, diu: un menjar ben preparat té sabors delicats que s'han de retenir a la boca per poder-los apreciar. Això de... Ah, que bé, sense pressa, i sobretot allà reconeixent els ingredients i gaudint-los, i sobretot, oh, quina il·lusió. Moltíssimes gràcies. I si Déu vol, ens tornem a veure aquí, a la Fonda de Catalunya Ràdio.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. I esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund. Però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. senzillesa és pels cors més grans ens cal parar. I s'han dit que la vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal.